faccio un'altra. A George Blue del coccodrillo. E per conci delle leggende, tutte tinte musicali. Sconta l'albermaglia, che temo per explicar.
Què tal, cocodrils? Bona nit. Benvinguts al club. Gràcies per estar novament en connexió.
Bueno, aviam sentir aquesta veu, aquesta mítica veu de la ràdio de Barcelona. És tot un plaer tindre-la aquí amb nosaltres avui, senyor Albert Malla.
Hola, què tal, com esteu?
Pues mira, d'entrada, dir-te que estem supercontents que hagis vingut. Per nosaltres és tot un orgull tindre-te'n aquí. I el que volem és saber coses teves, de la teva vida radiofònica, evidentment, cosa que la gent segurament desconeix. Ets nascut a Barcelona?
Sí.
A quin barri?
A veure, ara seria l'esquerra de l'Eixample, al carrer Marina.
Sí, esquerra de l'Eixample.
Però cap avall, a prop de la Vila Olímpica,
bueno,
que és on vivien els meus pares.
Sí, bueno, escolta, vol dir que mai més ben dit, estàs a Eixample Barcelona Ràdio.
Sí, sí, sí. Vull dir que... perfecte. Sí, sí, perquè nosaltres no érem ni Poble Nou, ni Fort Pienc, ni Arc de Triomf, érem Eixample, sí, que és que això de petit jo no recordo, però sí, sí, érem l'esquerra, sí.
Per què ve l'afició a la ràdio? Perquè vas començar molt jovenet.
Sí, de criu. No ho explica ningú. Jo realment, quan diuen si aquesta és una feina vocacional, en el meu cas, sí. I jo crec que en el cas de la majoria. Perquè si no ho portes dins, no aguantaries treballar, ja no gratis quan comences, sinó que la ràdio et costi diners, després cobrar menys que qualsevol altre amic teu que es dediqui a qualsevol altra cosa, després treballar mentre els altres estan de festa, una revetlla de Sant Joan o un dia de Nadal, t'ha d'agradar molt. T'ha d'agradar molt, no? Llavors, en el meu cas, a la família no hi havia cap antecedent, ningú que s'hagués dedicat al periodisme o a la ràdio, però el que sí que hi havia és... la ràdio era un més de la família, aquelles ràdios antigues de làmpades que estaven amb una prestatgeria, que era com si estiguessin en un altar, no?
Sí.
I l'única que em deixava remenar la ràdio era la meva iaia, perquè, clar, tenia un poc... Jo t'estic parlant de quan jo tenia 4, 5, 6 anys, eh?
Que t'electrocutessis.
No, que el trenqués la ràdio, que és el que feia, perquè de remenar tots els botons i passar la ona curta i no sé què, doncs la iaia, ja sabeu com són els iaios, m'ho deixava fer i cada dos per tres li espatllava l'aparell. Un aparell que ella m'explicava que abans de ser seu va tenir, que això la gent, molta gent no ho sap, va tenir que anar pagant a poc, o sigui, la ràdio... per qui no podia pagar-la al comptat o a terminis perquè no tenia nòmina o el que sigui, aquelles ràdios tenien com una guardiola. Com aquelles teles dels hospitals,
sí,
que posaves
sí,
un duro
sí,
i la veies
sí,
una
sí,
estona.
Sí, sí.
Doncs la ràdio havies d'anar posant monedes.
Ah, clar, això sí que no ho sabia, tu.
Sí, sí, havies d'anar posant monedes. Clar, a vegades es tallava mitja novel·la, que era una putada, no? I llavors es va arribar un moment que ja era teu, perquè portaves anys allà posant monedes per sentir la ràdio. Però jo això no ho he viscut, això m'ho explicava la iaia, no? Llavors ja, amb 8 anys... quan els altres companys del col·le al sortir de classe se n'anaven a fer el gamberro pels carrers, jo anava corrents cap a casa per sentir el Conte Tambor a Ràdio Barcelona, que tenia una gran audiència,
sí.
I que no hi he entès mai per què el feien a les 12 del migdia, que era l'hora que sortíem de classe.
Pues sort... per algun il·luminat dels que hi ha a la ràdio.
Home, és que arribaves sempre tard al Conte. Sort que estava patrocinat per Colacao, i com que posaven la capçalera publicitària a l'entrada... encara arribaves. Bueno, Tambor estava fet pel quadre d'actors de Ràdio Barcelona, que eren grans veus de doblatge, com el Manolo Cano, com el Felipe Peña. Allò era un luxe que s'ha perdut, perquè em sembla que pràcticament no es fan programes infantils ni radioteatre a les emissores, no? En aquell moment allò sí que era una fantasia. Jo recordo una anècdota que, clar, jo la gent que els companys que podia, els hi volia injectar aquesta afició per la ràdio. I hi havia dos contes. El que era més famós era el Tambor a Ràdio Barcelona a les 12 del migdia, però després a les 8 a Ràdio Espanya de Barcelona feien Cascabel, que no tenia tanta audiència, però també en tenia molta, perquè clar, és que aquí hi havia quatre emissores comercials i Ràdio Nacional, que per nosaltres era un rotllo, perquè era molt oficial, era temps franquista, era molt avorrida Ràdio Nacional, llavors és com si no estigués. I hi havia 4-5 emissores comercials, per tant, totes tenien molta audiència, en una mitjana, esclar, la FM... No existia o
ni se l'esperava.
No, i els aparells no la tenien, no, els aparells que es venien, no? Però recordo que una tarda al sortir del col·li li dic amb un nano, tu no has escoltat mai un conte, ara a les 8 fan un que es diu Cascabel i tal, vine a casa que l'escoltarem, ja veuràs, a veure si t'agrada. I jo, com la cosa més natural, vaig fer el que jo feia sol cada tarda, que era entrar a l'habitació on tenia una ràdio, jo sol, i tancar la llum, i per ficar-me més en els paisatges, les olors, les veus. I clar, el nano, el company, em diu, tu per què tanques la llum? Dic, és que se sent millor. Diu, ah, sí, la ràdio se sent millor amb la llum apagada. I clar, no era això.
Li vas vendre la moto.
I res, que allà amb 8 anys, pues, al sortir del col·le, anava imitant els locutors de moda pel carrer, parlant jo sol. Ara és bastant habitual veure la gent parlant sol pel carrer amb els mòbils, però sí. En aquell temps, quan jo tenia 8 anys, no. Les veïnes li deien a ma mare, el seu nen està una mica boig perquè va parlant sol pel carrer. I jo anava amb el puny, feia com si fos un micro, i anava dient, aquí, Ràdio Miramar, discos solicitados, escucharemos a Manolo Escobar amb 8 anys.
Sí. És increïble.
Llavors,
eh?
Et dic que a mi ningú em va influenciar per fer aquestes coses. L'únic que sí, que totes les cases que jo anava, els tiets, els iaios, els pares, tots escoltaven la ràdio.
Sí, en aquells moments, sí.
I a totes hores, a totes hores. Sí. Perdona si m'he extès molt, però clar.
No, jo vinc d'una família que la meva mare tenia una ràdio per habitació.
Sí, clar.
I tornaves boig. Aquella casa no es podia estar. Però és que era...
És la manera, eh?
Sí, vull dir, ella tenia una emissora a cada habitació i anava passant, per arriba i per abajo. Jo era una bogeria, però bueno,
yes.
Crec que això és el que t'inculca a vegades l'afició,
clar.
Perquè has escoltat, vull dir, és així.
Jo això ho he inculcat a molta gent, eh? Perquè clar, anaven amb el transistor amunt i avall, quan hi havia transistors, si només en tenien un, les dones per casa, que llavors moltes no treballaven i tal, anaven amb el transistor amunt i avall, perquè quan canviaven d'habitació doncs no, es perdien la
sintonia,
son, no?
Sí.
I dic, home, has de tenir una a cada habitació.
Sí. Bueno, i tu comences a anar amb l'escamilla, no?
Sí, bueno, pensa que clar, amb 10 anys... Si per mi la ràdio ja era un món fantàstic, la primera vegada que vaig poder veure com es feia en directe i cara al públic va ser com entrar a Disneylàndia, i això va ser gràcies al meu cosí l'Eduard, que tenia 4 anys més que jo, en Pau Descansi, perquè a mi no em deixaven anar sol al centre per anar a la ràdio, i la mare i el pare tenien feina, tu, i no em podien acompanyar, i en temps de vacances del col·legi jo volia anar i el programa el feien diàriament. Llavors, a poc a poc, vaig anar coneixent altres sonats com jo, com el Màrius Carol, després director de La Vanguardia.
Sí, que, amb sí, aquest tenim anècdota, sí.
Bueno, aquest també estava allà, era un criu, és una mica més gran que jo, però també, més o menys de la meva edat, i allà estava veient el Radioscop i altres companys, com la Rosalia Jané.
Ui, la Rosalia.
Que som amics des de l'any 69. Sí. Bueno, tota aquesta colla em van dir que hi havia més programes, no? I llavors, fèiem la ruta, i tot va començar amb el Radioscop, però després... A Ràdio Peninsular, Luis de l'Olmo feia el tour de la canción. A Ràdio Espanya, Pepe Antequera feia los solés de la canción.
Sí.
I, sí.
A Luis de l'Olmo.
A Luis de l'Olmo, el tour de la canción. A Ràdio Peninsular. Bueno, aquests eren programes que era el públic, que podíem anar a fer de públic. Totes les emissores, bueno, totes, les 4 o 5 que hi havia, totes tenien un auditori amb unes 100 butaques, i els programes estrella, com ara els de la tele, es feien cara al públic i venien a cantar i a tocar els grups de moda.
I en directe.
Sí, hi havia a vegades dificultat per trobar invitació, perquè, clar, era gratis. I llavors tenir, recordo una frase, no?, que deien, he vist, jo què sé, el Serrat, per exemple, he vist el Serrat com t'estic veient a tu, volent dir que l'havien tingut molt a prova, ah, no?
Sí.
Doncs això ho facilitava la ràdio. A Miramar hi havia Pedro Bernal, que feia Los Redondos, que era un programa musical, i després la meravellosa Escola de Ràdio Joventut. Allò ja va ser per mi la consolidació definitiva de que jo havia d'inventar-me-les com fos per dedicar-me a això, amb els mestres Agustín Rodríguez, José María Pallardó, Joan Comellas, Jordi Estadella, Rafael Túria,
el Bax.
Allà no tenien estudi cara al públic, llavors ja estaven a la Via Augusta, però ens deixaven entrar. I quan s'acabava el programa jo demanava permís per continuar. Com deixeu estar per aquí? Per mirar com ho feien, no? I allò va ser fantàstic. I tots em van, com que estan farts de veure allà el nen pesat amb pantalons curts, que era jo, tots em feien parlar i em donaven una certa llibertat. I en aquell temps que organitzàvem guateques... Bueno, aquí es deien festes particulars, això sí. Guateques es deia la resta d'Espanya. doncs em van deixar anunciar per Ràdio Joventut les festes que feia. Allò va ser l'hòstia, perquè clar, nosaltres érem una colla d'uns 20-25 que fèiem les nostres festetes, que el primer dia que per Ràdio Joventut vas dir el diumenge en el tal local fem una festa, van venir 300 persones. Clar, va ser fantàstic, sí, sí.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Bueno, escolta, i com, amb quina és la teva primera emissora oficial? És a Terrassa?
Sí, bueno, va ser la primera que em va pagar, poc, però que em va pagar. Bueno, que no em vull oblidar que un dels personatges que, com jo, anava per les emissores era el Fernando del Collado, uh-huh. I amb el Fernando ens inventàvem programes a casa seva i a casa meva, quan jo tenia 11, 12 anys i ell dos més, tenia 14. Llavors, a casa seva jo li feia de control i ell feia de locutor, o sigui, jo tirava els discos i
si no al revés.
I a casa meva era al revés. No teníem calés per comprar les cintes de caset, que feia poc que es venien, eren molt cares. I les poques que hi havia les reutilitzàvem. Això és la gran pena que tinc, perquè jo donaria qualsevol cosa per tenir gravacions d'aquelles coses que fèiem amb el Fernando.
I tant.
No està gravat enlloc, ho fèiem en directe i tal. I després amb el Fernando hem tingut vides paral·leles. Ell va aconseguir ficar-se a Ràdio Terrassa abans que jo, i un dia em va trucar i em va dir, escolta, que necessiten un tio per fer una... Només els divendres té que fer una connexió publicitària des d'un supermercat que es diu Superama, i necessiten, clar, una persona que vagi allà a mitja hora, perquè fan uns concursos i el premi més important es dona per antena, no? I a veure com ho podem fer i que tal i qual, i seria la manera d'entrar. I jo estava treballant en una oficina que m'ajudava a pagar la ràdio, perquè jo a les tardes feia entrevistes que no sortien per enlloc, però així em anava fent pràctiques.
Sí.
I vaig demanar un permís perquè em deixessin anar els divendres al matí a Terrassa, i vaig fer molt bé, perquè això va ser la manera, com que allò va durar una temporada cada divendres de fer aquesta connexió, es va, com no ho vaig fer malament, i el senyor Salillas, el director, em va dir, ara quan se'n vagi algú a mi li et posaré tu. I se'n va anar un company d'informatius i llavors em va poder posar a mi. I va ser la primera vegada que vaig estar en una nòmina, sí, a Ràdio Terrassa i a la incipient Ràdio Club 25, que encara sí, no es deia així.
I de quin Terrassa any estàs FM. Parlant?
Del, bueno, a Terrassa, després d'això del supermercat, vaig estar un any fent entrevistes pel programa del Fernando, que em pagava ell de la seva butxaca, em pagava la gasolina o el tren o el que fos. A l'estiu es tractava d'estar cada dia en un poble de la costa diferent.
Sí, això me n'en recordo.
I parlar amb els banyistes. Ja, escolta, té el seu mèrit. Sí, tant. Què coi els hi preguntes a una gent que està prenent el sol i vas allà emprenyar-los i tal? Doncs tenies que fer unes entrevistes mínimament atractives, sí, no? I
perquè allà, et fotessin cas.
Allà parlàvem de lo divino i l'humano. I llavors ja estàvem a l'any 76, 70. Que feia uns mesos que havia mort el Paquito, i ja vam com allà a les platges jo començava a dir, està a favor de l'aborto i del divorcio. Hi ha coses d'aquestes que eren molt atrevides per l'època.
Sí, sí, sí.
I al 77, i això m'ho pagava el Fernando, i al maig del 77 ja em van posar en nòmina a la Terrassa.
Sí, o sigui, perquè, aviam, entre els programes, anem a fer. Populares de la Canción, sí. Radio Terrassa, sí. My Music, Radio
sí.
Club,
sí.
La Mañana es Nuestra,
bueno, això...
aquesta amb el Maitri Borrau.
A Cadena Catalana, sí.
Sí. Sesión Continua.
Amb el Pepe Nieves.
Los musicales.
Sí, Cadena Catalana.
El Malla Musicals, evidentment, sí. Que aquest ha sigut un dels programes que tothom escoltava. El Hasta Luego Cocodrilo, que això ja és... Quants anys de Hasta Luego Cocodrilo? O Cocodrilo Club?
30. Ara fa poc vam fer 30.
Escolta, és que clar, dius 30 anys. Hòstia, 30 anys.
Són molts anys, sí, és mitja vida.
Molts anys. I, bueno, i aquest programa ara, el Cocodrilo Club, surt a 100 emissores o 150 emissores o 300 emissores a tota Catalunya. Vull dir, aquest el tens molt ben promocionat. El narrador de documentals, a TV3, a Televisió Espanyola, al Club Telecinco, a la Sexta, al Discovery Channel, a l'MTV, National Geographic... Ostres, és que el currículum aquest... Hi ha una cosa que és de vergonya, que encara no t'hagin donat a l'Ondas.
No, jo no m'ho he esperat mai, perquè...
Ja sí, però bueno, no, que no t'ho esperis és una cosa, perquè no te'l mereixis és una altra.
Bueno, jo ets molt amable, però
no,
això...
No, és la veritat.
Però tu saps que això és una martingala, tu, i com que jo fora de Catalunya no sóc conegut, i donen premis a qui els interessa políticament o que els hi pugui ajudar, jo què sé, quin criteri segueixen, no ho sé. Perquè si no penses preguntar-m'ho, ja t'ho dic jo. Jo he fet una cosa que només un malalt de ràdio pot fer,
sí,
que es diu
una vida de ràdio. Sí, una vida de ràdio sí que t'ho anava a preguntar, sí.
que si no em volen donar un Ondas per la meva trajectòria, que ja són bastants anys...
Només per aquest programa ja te'l tindré.
Clar, aquest programa és el so original de totes les emissores, totes, inclosa la cadena que dona els Premis Ondas, no? I són 128 programes de 80 minuts cada un.
Fes comptes, Agustí.
No, això són 8 dies seguits d'àudio, dia i nit. Però clar...
D'on els has trobat, aquests àudios?
Oh, de la meva...
Tots seus.
Casecoteca.
És que, a part de tot això, Agustí, aquest senyor és que és un malalt de la ràdio.
Sí, no, no,
jo sí, s'ha d'estar malalt per fer això, home.
És un malalt de la ràdio. Ell té, jo, bé, és que no m'agradaria saber el que té, perquè...
No, mira, a veure, ràpidament. Quan jo vaig començar la ràdio, si sortia per antena una cosa que t'interessava... si ningú l'estava gravant en aquell moment es perdia per sempre.
Per sempre.
Per sempre. Clar, jo sempre que preveia que anava a fer alguna cosa que m'agradaria guardar, per exemple, un dia perquè venia el Serrat en directe, llavors jo preparava perquè em gravessin des de casa o perquè em gravés el tècnic o el que fos. Però un dia normal, amb un programa normal, tu no sabies si sobre la marxa en directe passaria alguna cosa que t'agradaria tenir i allò es perdia. Allò es perdia.
Com s'han perdut tots els programes del Quisicoses, etcètera, tot això està
sí,
perdut.
Sí, 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 bueno, del Quisicoses, llavors després parlem un moment d'això. Després, l'any 79, quan jo portava ja 3 anys, va sorgir una llei que obligava les emissores a gravar les 24 hores i guardar les cintes 7 dies.
Sí.
Els 7 dies es podien esborrar. Per què? Perquè, crec recordar, en aquell moment em deien, per exemple, sí, hi havia algunes coses que no es podien tocar. Ja en democràcia, una d'elles era el rei.
Yeah.
Però si tu sorties al carrer amb una unitat mòbil, en directe, i tu li preguntaves a una persona qual és per a vostè la canció del verano, i aquesta persona et deia, me cago en el rei, tu et converties en còmplice de la persona que havia dit això. Perquè tu li havies donat els mitjans, perquè ho digués. Tu li havies posat el micro.
Olé.
Poca conya, eh?
Poca conya.
Llavors, sí, clar, llavors...
Si tenies que anar amb la mà així perquè si senties el... Que diu, el...
No, bueno,
I em vas trobar en algun cas d'aquests que et diguessin alguna de coses d'aquestes així?
No, jo no, però va haver-hi un cas... Molt... Estem parlant ja de democràcia. El famós programa Contraste de Pareceres, del gran José Luis Fernández Abajo, era un programa per parlar de lo que havia fet el Barça i l'Espanyol i tal i qual, i obrien telèfons. Llavors, clar, l'obrir telèfons en directe podia sortir qualsevol cosa. I com que diverses vegades van sortir coses d'aquestes, es van inventar un sistema, si vosaltres coneixeu el funcionament de les gravadores Revox, Revox era la marca més popular, però de les gravadores de cintes grans de bobina oberta, es van inventar un sistema que hi havia un tècnic amb unes estisores preparades durant tot el programa.
Què dius, ara?
Sí. Perquè la trucada, abans de sortir a l'aire, uns segons abans, passava
pel filtre.
I ell per cascos l'escoltava. Si el tio deia una bestiesa, nyac, tisorada. I per antena, oi, s'ha cortat la llamada, està en blanco, però no sortia la barbaritat que anava a dir aquell tio.
Increïble.
I així van estar treballant un temps.
És increïble.
Sí, sí, sí. Aquestes coses s'han d'explicar perquè no estan als llibres, home, si no es perdrà per sempre.
No, bueno...
Llavors, això de les cintes, t'obligaven a guardar-les 7 dies... perquè si algú se sentia al·ludit, sí, criticaven l'alcalde per dir alguna cosa, tenia tot el dret a trucar i a dir què han dit de mi, vull sentir què han dit de mi i tinc dret a rèplica per defensar-ho.
I li tenies que passar.
Bueno, això per mi va ser fantàstic, perquè quan sortia alguna cosa que a mi m'interessava guardar, doncs anava a la cinta aquesta abans de passar-se els 7 dies,
copio,
havies de demanar un permís i passar-ho a casset per tenir-ho tu a casa i ja està. No? Clar, les cintes eren molt cares. Llavors això es gravava a la meitat de 3/4, que era un so horrorós, sí, metal·litzat, dolent, però era la manera de que una cinta durés 6 hores, 3 hores per cara. Clar, perquè gravar les 24 hores per emissores petites era un gastasso, no?
Sí, sí.
Però aquí ja van començar a sortir coses, no? Jo, veient una miqueta la història de la ràdio, a mi em van dir... Jo vaig conèixer a gent que va fer ràdio a Ràdio Associació als anys 30, o sigui, Ràdio Associació de Catalunya... Sabeu que quan va acabar la Guerra Civil, com a càstig, perquè era l'emissora més catalanista, la van obligar a dir-se Radio España de Barcelona. Uh-huh. I jo vaig treballar en aquella casa del 79 al 87. I allà encara hi havia gent a punt de jubilar-se, però gent que havia treballat als anys 30, i em van explicar que la gran revolució per la ràdio era quan es va poder començar a gravar, perquè clar, aquella gent no podien gravar res, era tot en directe, no existia. La cinta magnetofònica em sembla que la seva expansió va ser quan la Segona Guerra Mundial, els alemans van començar a expandir això, però clar, però abans no hi havia res. L'única cosa que hi havia era gravar un disco de pedra,
sí,
que això només ho feien amb discursos del president o del papa o del,
sí, sí.
Coses molt,
sí, sí,
molt concretes,
coses que després han conservat.
Però, clar, la gran revolució era aquesta, perquè sempre es deia que les paraules se les lleva el viento, saps? I el que quedava escrit, quedava escrit. Llavors, en aquell temps, no li donava, molta gent no li donava importància a la ràdio. Aquest ha dit això, bueno, no se sàpiga qui ho ha sentit. Però, en canvi, a la premsa, com que allò quedava escrit, ostres, mira què hem posat, saps? Li donaven un altre d'allòs. I el gran Arribas Castro, Don Pollo, amb la seva excentricitat de sempre, em trobava pels passadissos de l'emissora i em deia, Maya, Maya, es mentira que les paraules se les lleve el viento, existe la memòria auditiva. I ho deia així, i tenia raó, perquè jo encara avui dia hi ha gent que diu, bona tarda, em posaria vostè un bocata, no sé què, aquesta veu, vostè no era el de la mañana és nostra? Dic, sí, però d'això fa 40 anys, no, però jo me'n recordo. Bueno, perquè... Gent que no m'ha sentit mai més, bueno, no, és hi ha que, gent que no m'ha sentit
és
mai
que,
més.
Bueno, és que, aviam, veus la teva, Constantino Romero, i alguna més.
Bueno, ets molt amable.
No, però perdona, vull dir, tens una molt bona veu, una veu radiofònica. No sé què et haguessis pogut dedicar si no haguessis sigut fet ràdio, però la teva veu, a part del doblatge, i està clar, tens una veu radiofònica, una veu de doblatge.
Però això ara no es valora, tampoc. És una de les coses que hem perdut. O sigui, abans s'exigia per fer ràdio una bona dicció, una sí. bona vocalització
si no i,
una,
el
i una bona veu. Si sí. no, tenen que et dediqués a una altra cosa.
Sí.
Això ja fa molts anys que no és així. S'escolten per ràdio veus molt desagradables.
La nostra, per exemple, l'Agustí.
No, home, no. Hi ha gent... No, hi ha gent que no se'ls entén perquè no vocalitza, i sobretot joves. I hi ha joves, fins i tot emissores públiques com Catalunya Ràdio, que contínuament estan dient tacos. A mi em molesta.
Sí.
A mi em molesta. O sigui, jo cert. Crec que en un moment donat dir collons pot reafirmar una frase, però això quan toqui, no contínuament, sense que vingui a cuento una dient paraulotes, no? I pensen
bueno,
que fan
i
gràcia.
I s'està començant a acostumar a TV3, també.
Sí.
Amb alguns programes, amb els convidats,
sí.
sobretot.
Sí, sí.
Perquè està clar que el target de convidat ha canviat molt en els últims anys. Només fa falta mirar la televisió i dius, carai. No et hauria agradat fer televisió?
No. No.
Ni un programa musical tipus el que feia el Santi...
No.
Aquell que feien les plugues.
Sí, pobre, que va morir.
Sí, que va morir, que era molt bo aquell programa.
Sí,
curtet, però era un molt bon programa.
Sí. Mira, clar, abans, quan només hi havia un canal o dos de televisió, tenien unes audiències enormes. I a mi això de que em reconeguessin pel carrer, o quan estava jo de juerga per les nits, o a la platja, o no sé què, no em feia cap gràcia. Però ho vaig intentar, eh? Vaig intentar fer un cocodrilo per televisió l'any 96... i a través d'un amic comú i tal i qual va arribar als de la Trinca per veure si em produïa la Geix Music, si em produïa el programa. El programa els hi va encantar tant que el va fer Francis Lorenzo.
Què dius ara?
I a mi no em van donar cap explicació. I era exactament la proposta que jo els havia presentat.
Què dius ara?
Sí, Antena 3, va sortir. Però bé, vaig a fer punyetes. Ja no em feia gaire gràcia sortir per la tele, perquè a més he estat en programes de tele gravats i és horrorós les hores que es tiren per fer qualsevol cosa, és molt lent, clar, la ràdio és pim-pam i jo estic acostumat al ritme de la ràdio,
clar, és un altre ritme.
La tele, hi ha gent que ha exigit em sembla que entre ells el Buenafuente, no ho sé, segur això, però hi ha gent que ha exigit que sigui en directe, perquè si t'equivoques, t'equivoques, però si el programa dura 2 hores, són 2 hores, perquè quan graven, per gravar 2 hores es tiren 3 dies.
Sí, és el que està passant. I, jo crec que l'únic programa que es grava d'un tirón és l'Ilustres Ignorantes. No el veus mai?
No.
Pues, em sembla que el fan a la Sexta o...
Il·lustres Ignorantes. Sí, veig molt poc la tele.
Surt el que hi ha el Cansado i, bueno, i el Javier no sé què, i és un programa superdivertit i sempre diu tengo tantos invitados porque así no tengo que trabajar yo. Això és el presentador. Hòstia, és un cachondo.
Mira, jo de la tele només veig el Wyoming perquè fa un petit monòleg.
Bueno, és que ve per aquí, eh?
Em fa riure. I jo qualsevol que em faci riure li faria un monument. Bueno. I jo crec que RAC1 funciona perquè estan tot el dia hi-hi, ha-ha. Que això també ho han criticat molt.
Bueno, tu has col·laborat a RAC1.
Sí, però que la gent té ganes de riure. Tu. Jo quan feia els Malla Musicals, que era, llavors jo era jove i era un programa per joves, jo els que em venien a... Venia molts estudiants i què m'aconsella? Jo em vull dedicar a la ràdio i tal i qual, com podria fer un programa? Jo sempre els deia, hi ha dues paraules aquí. Canya i conya. Sí. Canya, perquè un programa té que tenir ritme.
Té ritme.
Sigui d'esports o sigui del que sigui.
Si no té...
Té que tenir ritme, no moments morts i pauses i tal. I conya, perquè a la gent li encanta riure que facis bromes, no?
Sí, sí.
Tot capaç que si no ets un professional, com era el meu cas, de l'humor, vull dir... La frontera entre fer gràcia o ficar la pata és molt fina.
Sí, molt fina.
Anaves fent bromes i alguna vegada la del costat et deia t'has passat, tio, que no t'has donat compte del que has dit. Però bueno.
Escolta, jo suposo que ja sé què em diràs, però quin és el programa del que estàs més orgullós d'haver fet?
Mira, més orgullós... Pràcticament, els programes són com petits fills, no? I a tots els estimes igual. Però te'n diré dos. El programa Magazine, La Mañana és Nuestra, a Cadena Catalana, que va anar del 79 al 86, pensa que en aquell moment es van començar a fer els primers estudis d'audiència i vam sortir amb 600.000 oients.
Collons!
Amb un sol poste, amb l'emissora de Barcelona d'Ona Mitjana. 600.000 oients avui dia, hi ha moltes cadenes amb cobertura per tot Espanya que no els tenen.
No,
eh? Jo només sortia per un post a Barcelona
ni bojos.
Que se sentia per Catalunya i sortien 600.000 i fèiem de 6 a 10 del matí i allà fèiem tot, informació contínua i tal, i era un
programa complet.
Sí, però jo sempre deia, a veure, a la locutora, a la Maitri Borau, que continuava en contacte i és la que jo vaig escollir perquè tenim la mateixa edat, ens portem 3 dies i jo crec que ens podíem entendre, i va haver-hi molta química, i a part de química va haver-hi el morbo. És curiós això, és que jo us... A mi talleu-me, perquè tinc tantes històries per explicar.
No, tenim fins a les 3 del matí, o sigui, tranquils.
Vale. Amb la Maitri, els oients tenien el morbo que no sabien si estàvem embolicats o no.
Ah, vale.
Perquè tenien molta confiança.
Aquí hi havia un sálvame.
Clar. I... Jo crec que vam ser els primers, amb aquella ràdio tan formal, jo crec que vam ser els primers de parlar amb naturalitat. Per exemple, la Maitri venia per antena i em deia... Saps que en mi barrio, que a veure, l'adreça exacta no la deien, però ja tots els oients sabien més o menys
sí, per on anava.
No? Mi barrio han abierto un restaurante nuevo que se llama tal, i què tal? Ah, pues fui ayer, oye, pues se come bien, pues no sé què. Parlàvem com si estiguéssim sols en una cafeteria. I això la gent ho agraïa molt, saps? Parlàvem tota naturalitat.
Sí, perquè és proper.
Sí,
és exacte. És una ràdio propera.
És veritat. Però saps què va passar? Que després... de que molts oients, a més ho preguntaven, no, però vosaltres dos i tal, a l'obrir telèfons i tal. No deien mai ni sí ni no, no deien mai ni sí ni no,
despiste.
Però fixa't l'anècdota quina és. Quan jo portava 3 o 4 anys així amb la Maitri, que només érem companys, la Maitri va començar a sortir amb el Fernando del Collado, eren nòvios, i llavors el que ells feien quan a vegades tenien que fer programes conjunts és estar molt distants i freds perquè ningú s'imaginés que eren nòvios de veritat, i aquells ho eren de veritat.
I en canvi, o sigui, jugaven al despiste.
Sí, perquè al director no li agradava que es fessin parelles a l'emissora. Bueno, llavors ho van portar d'amagat no sé quant de temps.
Com tots els jefes.
I per antena estaven massa freds. Oye, però vosotros, si la Maitri da mucho más. No, no, que no se imaginen, tal i qual. I aquells, i es van casar, i avui en dia segueixen junts.
Segueixen junts?
Sí, bueno, això, però això fa 40 anys.
Ep, aquí sí que això és d'un mèrit. No entrarem en... però sí. Això és un mèrit de collons. Sí. Escolta una cosa, i com se tu... Bueno, a part de que vas fer moltes discoteques en la seva època...
No, però d'això que tens del... Perdona, Màrius, sí. Del programa... La Mañana és Nuestra va ser un temps irrepetible, perquè al matí la majoria... El programa durava 4 hores, però clar, de 6 a 10 enganxaves. Els més currantes, que entraven a fàbrica super d'hora, els nanos que anaven a col·legi, els de les oficines, els dels bancs, que entraven a les 8, altres que entraven a les 9, però la majoria t'escoltaven un quart d'hora, 20 minuts. Mentre s'afaitaven o mentre buscaven aparcament, no sé què. Llavors, en un programa de 4 hores o de 2 hores, en un altre moment, a lo millor tens un moment més fluix o més avorrit, però en conjunt l'oient, si t'ha escoltat tot el programa, diu, bueno, doncs ha estat bé, però al matí no et podies dormir, perquè si els 20 minuts que t'escoltava la majoria no donaves el que esperaven, doncs canviaven d'emissora. No?
Sí.
Llavors era molt dur perquè ens aixecàvem a les 3 i mitja del matí per trobar-nos a la ràdio a les 4 i preparar una mica el programa. El pressupost que ens va donar la direcció va ser 30 pessetes, que era el que costava el periòdico que compràvem a la Rambla, i així vam aconseguir 600.000 oients amb 30 peles de pressupost, i clar, mira, amb el diari, mira que diu aquí, comentaven coses del diari, perquè no tenien res més.
Sí, sí,
i discos, això, i discos, i obrir telèfonos, i vinga.
Bueno,
i,
la ràdio en directe.
I cada quart d'hora butlletins informatius, perquè hi havia un redactor, i vinga, i dale, no? Però després el que m'ha donat més satisfaccions va ser els Malla Musicals, perquè és que els Malla Musicals va ser una època preciosa.
Jo crec que el sentia tothom.
Sí, 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 però és que a més, sí, sí, molt maca, perquè jo encara era molt jove, em vaig guanyar molt bé la vida, vaig conèixer molts amics, moltes amigues, i va ser molt maco. Després el Cocodrilo és una altra història, perquè clar, el Cocodrilo ha batut tots els rècords, perquè 30 anys, no sé quants... Jo vaig estar mirant i l'únic programa que vaig trobar que porta més de 30 anys és el Carrusel Deportivo.
27 a l'Hora del Blues. però passa que l'Hora del Blues és a nivell barceloní, estava a Ràdio Pica.
I ara sí, segurament n'hi ha algun, però sí, jo no el conec.
Jo crec que
no
el teu és el que més.
De Barcelona, de música, eh?
Sí, sí, de Barcelona, però no, i de música i de tot. Jo crec que el teu programa és el més longevo de la història de la ràdio de Barcelona, segur, seguríssim. Esclar, tu has parlat dels malles musicals, això també et va permetre obrir una altra frontera, que era les discoteques. Presentacions,
sí, sí.
Que això també és una font d'ingressos molt important.
Bueno, clar...
Més feina.
Sí, mira...
I de bici.
Abans de fer de disc jockey, feia de presentador a les discoteques, perquè jo tenia un cert nom, i llavors pues, els propietaris veien que el dia que anunciaven farà un sorteig Albert Malla, pues, al millor venien 200 persones més, i em anaven contractant per tot Catalunya, quan ja feia los musicales i els Malla musicals. Llavors anava o presentava artistes, o feia concursos, o coses d'aquestes, no? Amb el Cocodrilo, a partir del 93, ja vaig començar a fer de disc jockey, a fer sessions revival, no? I això que deies tu, recordo que el director de Cadena 13, Xavier Tortres, en Pau Descansi també, em deia, nen, jo no et puc pagar més, i qualsevol dia et fitxaran d'una altra emissora. Fes molts bolos a discoteques, que així arribaràs a final de mes, però a mi no em demanis augment perquè no et puc pagar més.
Mira que maco.
Fes bolos. Clar, això què ha fet? Pues ha fet, està molt bé, no? Però ha fet, pues, sobretot els bolos de festa major a l'estiu, pues que m'hagi passat la vida una mica sense poder ocupar-me dels fills, de la família... Tot no es pot fer. I un bolo, si acabes a Lleida a les 5 del matí i arribes a casa a les 7, estàs 3 dies que no serveixes per res. Vull dir que és molt cansat. Ara m'ho he passat molt bé, jo ho he disfrutat molt. Jo hi ha bolos que hagués pagat per fer-los, com el de la Garriga, que vaig cada any. Que això espero que no ho escoltin, perquè si no em diran, doncs vine gratis.
No, Garriga, ho tallarem.
La Garriga venen 10.000 persones.
És increïble.
És que és una passada.
Però és que és increïble. Vull dir... no sé, és que és el tour de l'Albert Malla, és com si gireixin els Pink Floyd. És una cosa, home.
No, però jo encara jo al·lucino. Perquè jo el que faig és un programa de ràdio adaptat a sessió de ràdio.
Sí.
I faig la història de la música pop-rock i començo pels anys 50, vaig avançant i pim-pam, pim-pam, pim-pam. I clar, veus gent de 15 a 70 anys.
Sí, sí.
I ballant i passant-se
bé. Que aquest és l'encant.
Sí, sí.
Aquest és l'encant, vull dir...
I fa 30 anys que el faig.
Sí, sí. I el que faràs, no?
Veure,
que,
bueno,
un dia vaig sentir que estaves pensant en jubilar-te, que ho dubto molt. Algú va deixar d'anar.
Sí, el que passa és que com que m'agrada tant les tres coses que faig, no? El doblatge, les sessions de ball i sobretot la ràdio...
I a Hisenda li encanta que facis tres coses.
Bueno, Hisenda... Això és un tema a part.
Aquests els encanta que diguis tres oficis, perquè bueno, quan veuen que estic treballant en tres sitios, patabumba, 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 tres hòsties.
Bueno, pensa que els que estem en doblatge i som autònoms, tenim, primer, una cosa que fa molta gràcia. El gestor, quan em vaig començar a dedicar, no sabia quin epígrafe posar-me, i diu, no, aquest deu ser... Perquè, clar, no hi havia. Actores de doblaje no hi havia. I llavors, l'epígraf que em va posar és un que es diu Artistes i toreros.
Sí, bueno, aviam, una mica torero, sí, no? A veure... Sí. Un artista i torero, no podem negar-ho, una mica torero, sí.
Es passa que nosaltres paguem doble cotització.
Sí, clar.
Perquè paguem a l'autònom, però cada vegada que ens convoquen a un doblatge ens donen d'alta. Perquè
clar, dia...
Vol dir que...
I pimpa, per això t'ho deia, per això t'ho deia.
El dia que em jubili, a veure què em toca.
Bueno, anava a dir una paraulota, però no la diré. Escolta una cosa, has tingut també discoteques a les quals, per exemple, el famós Cocodrilo del Carlos III.
Sí.
Amb un Cocodrilo de veritat que avui en dia no t'ho deixarien fer.
No, que va.
Et fotrien a la presó.
Que va.
Els animalistes vindrien tots a la porta de la discoteca.
Allà jo li vaig dir a l'amo... Jo era director i a mi em van venir a buscar perquè tenien un local fantàstic, havien provat tot i no els hi anava de cap manera i estaven a punt de tancar. I jo anava fent festes puntuals, a la Paloma, al Cibeles, aquí i allà, però clar, era una festa puntual de tant en tant i s'omplia. I em va venir a buscar l'amo d'aquest local de Carles III davant del Corte Inglés Diagonal i em va dir, escolta, tu tens la idea, tens el programa i jo tinc el local, ens hem de posar d'acord. Dic, no, perquè jo això funciona perquè em faig un cada 3 mesos, però si obrim cada setmana 4 dies, això ho gastarem. Fixa't tu, això m'ho va dir l'any 97, no? I llavors li vaig posar una sèrie de condicions perquè jo no ho volia fer. Llavors li vaig dir, li demanaré tants calés i tantes coses que em dirà que no.
I et va dir que sí.
Que sí. Perquè una de les condicions que li vaig demanar és música en directe a totes les sessions, i però no qualsevol. Jo vull que vinguin tots els grups dels 60. I allà van venir en directe, Mustang, Sirex, Salvajes, Los Gatos Negros...
Que després van passar a Gran Via.
Sí, però abans vam passar per Quartier, eh?
També és veritat.
El Cocodrilo va tenir 4 locals. I llavors, bueno, al cap d'un temps que allò funcionava, li vaig dir, escolta, ja que tenim una mascota, vull dir, ja que això es diu Cocodrilo, que és fàcil de recordar i tal, perquè no fotem un cocodril de veritat aquí?
I Cocodrilo de veritat.
I vam estar mirant, per tenir permisos, i només ens van demanar una cosa, que estigués al vestíbul, perquè si estigués dintre, amb la música forta es posaria nerviós, yeah, el bitxo. Que estigués al vestíbul, que la música ja arribava molt amortiguada, el volum, no? I sí, sí, i li vam fer una peixera per ell.
Sí, me la recordo.
I hosti, això va ser, tu, perquè a més ens van dir, mengen rates, però no els hi pots tirar rates, perquè no saps, així, no, rates sí, mortes, sí, perquè ells tenen que caçar rates vives, si no, no els hi agrada.
I com ho fotíeu?
Home, allà jo vaig reunir tot el personal i vaig dir, a veure, un voluntari per tirar-li rates vives al cocodril.
I que corri per allà i, per menjar-se-les.
Sí, i va haver-hi un cambrer que va dir, va, jo ho faré, que a mi això em fa gràcia i tal i qual. I aquell tio s'encarregava de tirar-li rates vives i, pam, i se les enganxava, sí. Un dia es va escapar el cocodril a la peixera.
Però amb oberta la...
No, el vam trobar en hores d'oficina, entrem, hòstia, no estava a la seva peixera. D'on està, on està? Estava a la cabina, allà mossegant
els cables.
Un peu de micro i els cables.
Hòstia! Hòstia, quin perill, tu!
Es va escapar. Llavors ja van venir, ja vaig dir, això no pot ser. I van venir uns senyors i se'ls van endur a no sé on. No recordo. Uns del circ, em sembla, o no sé.
Escolta una cosa, bueno, l'evolució és... El programa ara... Està per 100 emissores, més o menys, o potser més, no?
Sí, això, clar.
Que és una manera de promoció per les teves festes.
Bueno, sí, però, a veure, les festes ja es promocionen de diferents maneres i si estan en els actes oficials de la festa major d'una població, doncs la gent ja se n'entera i tal i qual. Però això és perquè clar, perquè jo m'he preocupat i jo he pactat en cada emissora quines condicions i a quin horari sortiria el programa i de quina manera i que no sé què. Per què? Perquè arriba un moment que jo el que vull és audiència. Jo el que vull és que m'escoltin, si per la mateixa feina, en lloc d'escoltar-me 1.000 persones, m'escolten 10.000, doncs
perfecte. Això és evident, la feina ja la tens feta, l'has feta igual.
Sí, sí, exacte. I sí, resulta que, clar, la majoria els agrada el programa com està fet, és un programa estrany avui en dia, perquè és un programa d'autor. Per cert, que aprofito per dir una cosa.
Digues.
Com que ara s'estan donant compte una mica tard que les radiofórmules són avorrides, repetitives, monòtones i odioses... En algunes radiofórmules, a l'estranger ja fa anys que ho fan, estan posant algun programa musical i tal. Però m'acabo d'enterar que algunes plataformes que només subministren música estan pensant en fer programes amb un tio d'intel·ligència artificial.
Ah! O sigui, tenen que inventar un Albert Malla...
Intel·ligència artificial. Llavors jo ja cada programa ara dic, aprofita't que encara hi ha una persona humana darrere del micro.
Hòstia,
perquè això té mala pinta, eh? Sí.
Bueno, nosaltres l'altre dia vam fer una prova amb un programa que, bueno, a l'Eixample es mou, un amic li va dedicar una cançó a la seva dona, el tio la va fer amb intel·ligència artificial, sí. O sigui, li va donar la lletra i li va cantar. Hòstia. I la dona quasi es fot a plorar, perquè, clar, era el seu sentiment del que ell li deia. Però, hòstia, jo em vaig quedar petrificat. Jo vaig pensar, hòstia, si aquesta mateixa cançó la fotem amb el Fari, no hauria tingut cap gràcia. Però no, la veu era molt maca i tal, no sé d'on te la va treure, però la veritat és que es poden fer virgueries que fan molta por, eh?
Fa molta por. Home, segurament té una part bona i es poden fer cosetes d'aquestes que no fan mal a ningú.
Sí, però això és una broma.
En doblatge estan acollonits, ja, eh?
Ja.
En doblatge estan acollonits.
Ja.
Mira, jo ja fa 15 anys, 15, eh? Un dia em convoquen en un estudi que no havia estat mai per posar la veu de narrador d'un documental. I hi havia al control, hi havia 5 tios. I jo pregunto, hi ha codi de temps? El codi de temps és per saber quan entres
i quan
surts. I diuen, no. Dic, llavors hi haurà una veu de referència. Diu, sí, hi ha una veu de referència. A vegades no hi ha codi de temps, però hi ha una veu. Normalment, aquesta veu és la de la secretària o qualsevol, perquè que no ho fa bé, perquè no és professional, però senzillament et marca on has d'entrar i on has de sortir. I em passen aquella veu, i vaig veure que tots miraven i ratllen una mica i tal, i era una veu collonuda, de, fa 15 anys, eh? Una veu collonuda de doblatge. I quan portava 5 minuts gravant vaig parar i vaig dir, a mi per què m'heu cridat? Si aquest tio ho fot de puta mare i tal. I reien. Era un robot.
Què dius?
Fa 15 anys. Era un robot, era una veu elèctrica. I llavors dic, no m'ho crec, que sí, que tal. El que passa és que diu, clar, li falta emoció. Clar, jo vaig notar algú raro, vaig dir, aquesta veu és molt maca, però el tio era molt pla. I no feia inflexions.
No tenia sentiment, clar.
No feia inflexions, ni matisos, ni tal. I per això em van cridar a mi. Però això ja fa 15 anys. Clar, tot això ho han millorat ara. I ara ja tenen emoció, aquests cabrons.
Bé, sí, sí, jo crec que ho has dit bé. Com permiso de... Sí, cabrons, ja ho has dit.
Bueno, i ja veurem, això no ens portarà.
Sí,
sort que ens ha agafat aquesta edat de jubilar-nos, Marius.
Bueno, aviam,
els joves ho tenen malament,
això. El que pugui, jo m'agradaria jubilar-me, però com que no sé si podré, pues, bueno, ja tiraré del carro hasta que pugui, tu. Bueno, escolta una cosa, Albert. Bueno, ara tens una temporada més tranquil·la, no?, perquè no tens les sessions d'estiu. Quantes sessions has fet aquest estiu?
Aquest estiu no les vaig comptar, jo crec,
però...
que no ho sé... Unes 20, potser, unes 20. Jo havia arribat a fer 50.
Sí, per això.
Després de la pandèmia han hagut clients que ja han deixat de fer festa, ja, que ja no fan
Vols
festa.
Vols dir que això no millorarà?
No ho sé, perquè... o sigui, hi havia pobles que feien 7 dies de festa i ara en fan 2. I llavors, clar, no et criden perquè fan altres coses, no?
Sí, els pressupostos dels ajuntaments també s'han ajustat.
S'han ajustat i...
Tenen altres gastos ara, sí.
Però bueno, però bé, saps que estic cada diumenge en una discoteca.
Sí, home, per favor. Cada diumenge, no, 12 anys que estàs en la discoteca.
Sí, sí.
Que encara me'n recordo que quan em vaig dir, bueno, aviam, això sí que me'n recordo que em vaig dir, bueno, és una aventura, jo he posat unes condicions i els camus del cap de 4 dies s'estaven arrepentint de les condicions que t'havien pactat perquè, clar, pensaven omplir una miqueta i resulta que els hi foties 500 i 600 persones de cop ja. Llavors ja ara en tens 1.000.
Sí, ara hi ha un promig de 1.000 persones cada diumenge.
Saps que són 1.000 persones allà dins?
Molta gent, un diumenge a la tarda.
Poden respirar?
Sí, no, l'aforament de la sala és molt gran, eh? L'aforament és de 1.100, em sembla, l'aforament oficial.
I és maca, des que la van arreglar aquella sala està molt maca.
És gran, el que passa és que sí, la gent està ple, està molt ple. El que passa és que, a veure, fem la sessió de 6 a 10... es comença a animar a les 7 i molta gent a partir de les 9 se'n va. O sigui
sí,
que
bueno, és l'horari dels avis.
La gran aglomeració... Bueno, i no tan avis, eh?
Sí.
No, que allà hi ha molta xavala de 40 anys i 45. Sí.
Agustí, pren nota.
Sí. No. Tenim gent de 35, 40 fins a 70, 70 i alguna cosa. Sí. Però...
Home, a molts els coneixem tots dos.
A mi em van fer... Sí, però aquests, cada vegada, els que tu coneixes, cada vegada ballen menys perquè estan allà amb la llengua fora. Que són...
Ja els hi comentaré. Quan els vegi, diu, tu, que tenim la llengua fora.
No, que m'has fet recordar. L'octubre del 2002 em van fer un reportatge a TV3 sobre el Cocodrilo Club de 20 minuts, el Ramon Pallicer.
A la tele, sí.
No va tenir 800.000 espectadors. Van passar a les 10 de la nit, d'un dilluns. Allò va ser el millor reportatge que m'han dedicat, no? I els hi va fer molta gràcia, clar, van estar 3 dies darrere meu, els de la tele. El Malla també fa doblatge, i van venir amb mi amb un doblatge i van rodar el doblatge. Després van venir la ràdio i després van venir la discoteca, el 2002. I els hi va fer molta gràcia, perquè jo ho vaig dir de la manera més... Per mi era una cosa molt natural, però la gent de TV3 que va venir a rodar els va fer molta gràcia. Això ja el 2002. És a dir, hi ha molts clients que les cambreres els hi deixen el telèfon del seu metge per si els hi dona un llullo...
Hòstia, Agustí, aviat estarem en aquestes condicions. Si anéssim a ballar al Barrocos, ja et dic jo que em sembla que jo necessitaria...
No.
Necessitaré oxigen.
Però si tu estàs fantàstic.
Sí, de conya, sí, ja passarem el party del metge un dia d'aquests, ja te'l passaré perquè tu el vegis. Escolta, Albert, és que ja no sé què més preguntar-te.
Jo sí, que abans s'ha quedat mig penjat. Una vida de ràdio.
Sí, bueno, enamorats de la ràdio. D'una vida de ràdio estaríem encantats de poder-la oferir a nosaltres també.
Bueno, això ja en parlarem. Però són 128 programes de 80 minuts que estan a iVox.com, i això és gratis, i ho pots escoltar en diferit, o per fragments, o íntegrament, o descarregar-los i portar-los amb tu allà on vulguis. A iVox.com es posa Una vida de ràdio i surten els 128 capítols amb àudios originals, no tan sols dels últims 60 anys, sinó que inclouen coses dels anys 30. Ja, la gravació més antiga és d'un general de la Guerra Civil, que va gravar un disc de pedra amb un discurs aconsellant els enemics que a veure si ens posàvem d'acord i tal, el general Rojo. Va, sí, sí, els de l'altra banda els hi deia amb aquest discurs que, hòstia, això s'hauria d'acabar perquè és un desastre i tal i qual, i això ho va gravar en disc i ha pogut passar. O sigui, que són àudios, sobretot, dels que jo he pogut aconseguir dels anys 60, 70, 80, i 90 i 2000, però també n'hi han de més antics.
Bueno, és un programa d'un treball increïble. Vull dir.
I això està narrat per mi, vull dir que cada detall està explicat, no surt així per les bones.
Que consti que ho tinc tot descarregat.
Ah, de molt bé. Molt,
que ho sàpigues, vale? Sí. També tinc tots els programes del Cocodril.
I dir, ah, molt bé, home. I sí, dir-te, dir-te, per si no m'ho preguntes, que em van preguntar l'altre dia que, clar, aquest any celebren els 100 anys de ràdio, i em van dir, tu què demanes aquests 100 anys de ràdio?
Què demanes aquest
any? No, doncs jo diré el mateix, jo sóc molt romàntic. Llavors jo demano que, sabeu que a tota Europa fa anys que s'estan apagant moltes emissores d'ona mitjana, que en el seu moment havien sigut molt potents i molt... molt importants, s'estan apagant perquè és una tecnologia molt cara i l'escolta poca gent, no? I la SER ha apagat moltes emissores seves d'ona mitjana. L'última, Ràdio Girona, emissora històrica també. I bueno, jo demano que el 14 de novembre, que és quan Ràdio Barcelona farà 100 anys, encara la puguem escoltar per ona mitjana. De moment no l'han apagat. Surt pel 666. És una tonteria el que demano, però és un símbol.
Sí,
l'emissora que fa 100 anys és aquesta, no és la FM d'ells.
No.
És l'emissora d'una mitja la que fa 100 anys. I què han fet? Pues ja fa temps que han baixat molt la potència perquè està menys llum, però encara surt. Espero que no la paguin.
La conserven, diguéssim.
A veure, perquè ja et dic, altres de les serres han tancat. O potser conservaran les més importants, no ho sé, però aquesta espero que pugui complir 100 anys.
Bueno, doncs escolta, acabarem el programa amb el desig de l'Albert. Però, Albert, quina cançó és la que és la teva cançó?
Ah, mira que preguntar-me això. Clar, jo te'n diria moltes.
Una. La teva, la que si diguessis... La que escoltes més, perquè tots tenim la mania de posar una cançó més que una altra.
Sí... Però sí.
I no em diguis que és el Cocodril.
No, però no. Però saps, les cançons que t'agraden molt les has de deixar reposada tant en tant, sí, perquè si no les gastes.
Sí, i tots tenen una època.
Sí. Jo crec que més que la cançó de més qualitat o la que més t'agrada és la cançó que et porta millors records.
Quina és la que et porta millors records?
És que n'hi ha més d'una.
Pues digue'm en dues.
Pues mira, et diré... My Love, de Paul McCartney, de l'any 73.
Amb els Wings.
Va ser el primer disc que em van regalar.
Sí.
El primer regal d'amor.
Perquè
el meu pare ja em comprava discos.
Sí, sí, una molt maca cançó, a més a més.
I l'altra, la de la Nina Simone, de l'any 88, My Baby Just Cares For Me.
Una gran cançó.
La meva baby em cuida, em fa mimitos. Però, i per què? Perquè em porta molts bons records. I deixem-ho
així. Doncs sí. Pues mira, doncs... Pues... per acabar el programa les deixarem sonant, posarem una darrere l'altra i recordeu Albert Malla a Ràdio Estel, a Ràdio Marca, a les sessions del Barrocos els diumenges, 12 anys de sessions, 30 anys amb antena el programa, què més voleu? Si la ràdio és Albert Malla, punto, no hi ha més.
Ets molt amable.
No.
No, home, jo molt content, és un privilegi haver pogut dedicar-me tota la vida a fer el que m'agrada, no?
I guanyar-te la vida.
Sí, bueno, això em sembla que m'ho va dir el Jordi Estadella, que el seu pare li va dir, treballa amb algú que t'agradi i no hauràs treballat mai.
Sí, i tenia raó.
I és veritat.
I tenia raó.
És veritat.
I tenia molta raó.
Sí, sí, sí.
El gran Jordi Estadella, el Bax...
Que ens vam trobar, tu i jo ens vam conèixer el dia del seu enterrament, tu, també tu i jo.
Pot ser, ja, jo no ho recordo.
Ja no es va, jo sí. 1 de maig del 2010.
Pot ser.
El tanatori de les Corts.
Sí, sí, és veritat.
I tu allà et vas donar a conèixer. A mi, em vas enganxar, em vas dir...
Bueno, sí, jo és que tinc, jo tinc la mania de fer aquestes coses.
I jo vaig dir, home, però aquí, diu, sí, però jo, com, per què no? No? I diu, mira...
Ah. Bueno, sí, un boig. Sí, bueno, de fet, vaig fer el mateix amb el Pallardó, però no cap enterro, amb el Gerol també el vaig enganxar per banda i li vaig dir, tu, que jo te conozco a ti de demasiados años, encara està allí, el Pallardó encara està mirant, de dir, hòstia, este tio de dónde ha salido.
De dónde ha salido, no?
Sí, sí. Bueno, moltes gràcies, Albert, per haver vingut. Això és a casa teva, quan vulguis alguna cosa, ja saps on te'n tens, i ja veus que la història és petitona, però amb ganes de créixer.
No, no, i tant. Felicitats per portar a terme aquest projecte, bueno, gràcies per convidar-me.
Ahí estamos.
I molta sort, eh?
Moltes gràcies, Albert. My love does it go?
Miss Taylor is not a star, and even Lana Turner smiled. Something he can't see. My baby don't care, who knows? My baby just cares for me.
Something he can't see.